Presos, hi ha un procediment hi ha un procediment que acaba, no sé si a l'octubre, no sé quan és. No. Pots fer coses, pots apropar-los.
Ah, no.
Pots canviar el fiscal.
El fiscal general d'Estat.
No, el tema és el fiscal.
Perquè ha de ser sentència ferma.
No, per apropar, per apropar. L'únic argument pel qual els tinguin a 650 quilòmetres, només n'hi ha un, que és que estan més a prop, segons la llei, estan més a prop del lloc on seran jutjats. I escolta, una cosa, està més...
Però no, sí, només vull dir...
Si et pots tenir aquí, sí, amb l'AVE, el temps...
El que et vull dir només és una cosa. Et dic una cosa, Màrius.
I l'instrucció està acabada.
Màrius, et dic una cosa, que no depèn del govern, ni del Ministeri, ni del fiscal. Bé, és a dir,
no hi ha cap mena de dubte que la decisió del Pedro Sánchez sobre qui serà fiscal general és determinant per saber si hi haurà una mà dura o hi haurà una mà oberta que permeti una sortida negociada diferent a l'actual.
Fonamentalment. Nació de Font...
No, però això és diferent. Primera, la va demanar amb la boca petita, perquè a dalt hi havia el fiscal general que tenia les ordres que tenia. Escolta, la Fiscalia General deixem dir això perquè em sembla que per mi és la clau. La Fiscalia General és política. En el moment en què Sánchez és president, desapareix el fiscal general, desapareix, vull dir, cessa, i n'hi ha un altre. Hi ha diversos noms damunt de la taula, un dels quals una aquella valenciana, que és la més progre que hi ha, no sé, bueno, igual. N'hi ha tres diversos noms. Pedro Sánchez té un moment d'or per demostrar que hi ha una voluntat de gestualitat política a Catalunya nominant precisament algú que tingui una mentalitat molt diferent a la que hem tingut fins ara, perquè hem tingut fiscals generals que, no oblidem, han estat la base de tota la història de la rebel·lió i la sedició. Si tenim ara un fiscal general que diu, escolti, allò de la rebel·lió, que a més la rebel·lió tothom sap que caurà, el que volia l'altre fiscal és doncs posarem intento de rebel·lió o intento de sedició. Si n'hi ha un que diu anem cap a la desobediència, estem a les portes de sortir d'aquest conflicte amb el tema dels presos. Per tant, aquest és el tema clau. Sí. Jo no li demanaria al senyor Sánchez si creu la determinació. Jo li diria qui posa el fiscal general.
Sí, Màrius, seguim. Va.
No, però tot això s'ha d'acompanyar bé. És a dir, com que sabem que a la dreta hi ha una dreta ultraconservadora que està en els mitjans, en alguns mitjans, que està molt present a la societat i que té altaveus molt importants, jo crec que la gestió d'aquest moment s'ha de fer amb intel·ligència. S'ha de fer amb intel·ligència. I tothom ha de mesurar molt bé les paraules. Per què? Perquè és molt fàcil que tot això es trenqui. O sigui, nosaltres estem aquí doncs portant una cristalleria de cebres. O sigui, i a més ens estan donant copets i fent-se tremolar la mà. Clar, si et fot una patada al canell, saltarà tot pels aires. És a dir, hem d'intentar que les patades al canell es puguin resistir. Per què? Perquè jo crec que estem en un moment molt important de la història d'aquest país, importantíssim, i que ens hauria d'ajudar a trobar una sortida. Res més, jo crec que tenim un any, no, jo crec que d'aquí un any hi haurà eleccions, no crec que pugui esperar gaire més Pedro Sánchez, no? Però aquest any ell pot mostrar veritablement el seu talent, pot fer les coses relativament bé, pot intentar buscar una vida de sortida amb el tema de Catalunya, i en aquest context, si fem tots les coses bé, podem tenir un país segurament més democràtic, més tranquil i a més que no sigui l'atenció la norma del dia a dia, no?
Banyo, Cerdà i Vilà, vinga.
Depèn de quin Sánchez trobem, perquè clar, és una mica com el tema de la Barbie. Hem vist el Sánchez demanant reforma constitucional a caire federal, després baixar i dir una comissió de modernització de les autonomies, i últimament demanar que s'adocui el delicte de rebel·lió a la situació catalana, a part de dir-li... Vull dir que...
No anem a les hemeroteques, perfectament que les hemeroteques les carrega el diable. Perquè tots hem dit moltes coses.
Per cert, deixa'm dir una cosa que m'apunta algú que entén, conegut de la taula de la majoria i que entén del tema, diu: el trasllat dels presos a Catalunya depèn només, la paraula només me l'ha escrit de majúscula, del Ministeri de l'Interior, que té les peticions sobre la taula pendents de resoldre. Fer-ho és complir la llei, no és cap tracte de favor ni de privilegi.
No estic d'acord. És en cas de sentència ferma.
No.
Llavors,
no,
automàticament passen.
No era per treure l'hemeroteca al president Sánchez, sinó que simplement...
Perquè el president Torra, amb dos problemes que tens, que li han començat a treure l'hemeroteca. Deixem les hemeroteques una mica tranquil·les.
Per significar que és un personatge... Per significar que és un personatge que en els últims 3 anys ha canviat de posició vers el problema territorial i altres problemes, de manera significativa, fins i tot la contrària. Per qual cosa, no sabem quin Sánchez serà el Sánchez president especial. Tant de bo sigui un Sánchez comprensiu, obert, calmat. Jo estic d'acord que si trobem a Madrid un interlocutor que no sigui la histèria de la senyora Soraya Sánchez de Santa Maria, ni la passió per les desfilades militars de la Cospedal i totes aquestes coses, doncs bueno, millor, sempre és millor. Ara, és un personatge que ha ballat segons el que deia la premsa, segons que deia el vent i segons que deia també els barons regionals, perquè hem de dir regionals i els jarrones xinos, perquè hem de dir que de tant en tant sempre surt un Felipe, surt un Guerra dient coses que, bueno, en fi, marquen camí en el PSOE. Jo crec que serà un any, jo també no sé si aguantarà tot l'any, d'extrema debilitat, i el més probable és que per aguantar no faci res, almenys que escolti, almenys que rebi el president Torra i que escolti. Jo no tinc més esperances que aquestes, però bueno, almenys rep el president
això ho veuràs i ho veurà ràpid, perquè ell voldrà donar la senyal que Catalunya està en la seva agenda, cosa que no estava en l'agenda d'altres.
D'això em congratulo, vull dir, només faltaria, perquè a més hem de recordar que la nit electoral del 21 de desembre el president Puigdemont va oferir un diàleg a qualsevol lloc del món amb Rajoy, li van dir de tot, el president Mas el mateix i el president Torra des del primer dia, és a dir, tots els presidents catalans el primer que han fet és oferir una reunió. Si Sánchez la fa efectiva, mira tot això bo que té.
Val, deixa'm dir, que puc dir ara, perquè m'ha dit que ho puc dir, qui m'ha enviat aquest missatge, que em diu que sabia que estàs equivocat, amb això. Dic, qui és? Carles Mundó, que va ser conseller de Justícia. Diu que el trasllat dels presos d'aquí penja directe. Del Ministeri de l'Interior, que té les peticions sobre la taula.
Vaja, la informació que era, només depèn del Ministeri quan hi ha sentència ferma. Però, doncs aleshores canvio
la informació incorrecta.
Jo dic que les esperances són tan poques que jo penso que és a dir, quan el Madrid ens va fotre dos partits, va guanyar el Barça aquell estiu abans d'aquesta lliga,
sí,
ningú hauria donat un duro perquè la temporada que farà el Barça. Tal, jo dic, l'expectativa la poso tan baixa
que qualsevol que cosa
en aquest moment el que estic és vivint amb delectació el que tant ha costat
el present
immediat de veure que aquella gent que eren ministres fa 3 dies se n'han d'anar a casa seva. I jo crec que això és una qüestió de justícia poètica i política.
I cívica.
Perquè hi ha la presa de pèl de la Cospedal dient que el seu marit no era el seu marit.
No, sí que era el seu marit.
I que el jutge... No,
va dir que el seu marit no era el seu marit.
El seu marit no era el seu marit.
Ho va dir textualment.
M'he trobat un jaguar al garatge.
Exacte.
Això va ser a
Namato,
no? No, jo dic la Cospedal l'altre dia.
No, està dient
tota
aquesta gent que es troba jaguars al garatge...
És a dir, que no... És a dir, la cara dura de dir no estem... No passa res, en realitat. I seguir dient no passa res, en realitat, era com si haguéssim normalitzat una mena de segrest psicològic i polític. Mm. I aleshores, la vivència de que aquesta gent pleguin, a mi em sembla tan memorable que dius, ara, si això serà un interregne d'un any i mig i després hi tornaran amb més força, francament no ho sé. Però en aquest moment, diguem... Tots. A més, he descobert que vaig ser dels primers que el vaig portar a la tele.
Sí, ho hem passat avui. Hòstia, a més discutint amb el Javier Nart.
I és exactament igual, està exactament igual.
Ell i l'altre.
Ell està molt més gran.
Està gran, però
més gran. Per cert que, mira, més missatges de tot el tema que estàvem parlant. El Gorka Kenner, que va ser vicepresident del Parlament Basc, em diu, fixeu-vos en un detall que quan va guanyar José Luis Rodríguez Zapatero, va canviar el fiscal general de l'Estat. El primer, que va passar va ser que el fiscal que acusava el nostre cas del Parlament Basc va retirar l'acusació.
Ara em toca a mi?
Que és el que diu, que és que una mica amb tota la llista estem parlant ara. Pilar.
El primer que jo crec que hem de reconèixer és que, amb independència, òbviament, dels votants i simpatitzants socialistes, i excloent, lògicament, aquells que votin PP i estiguin molt convençuts que allò ho havia d'aguantar, i Ciutadans, tota la resta del món a Catalunya, incloent-hi tot el sobiranisme i l'independentisme, respira més tranquil. Hi ha un element fonamental, i això hem de ser sincers, és a dir, jo vaig estar el divendres presentant els socis cristians a Girona, i el dissabte al matí vaig estar a Olot. Vaig tenir sales molt plenes. Hi havia una alegria en totes dues sales, que no sabia que no s'hagués produït. O sigui, jo que faig molts actes, m'he anat trobant la gent, què passarà, com tal, i la gent altra estava contenta. i hi havia molts llaços grocs,
com
és a dir...
Com que catòlics tots cridaven miracle, miracle.
No, eren més realistes que altra cosa. Però vull dir que jo crec que a partir d'aquí direm on tenim la complexitat, però hi ha una cosa que és certa. Haver-nos tret aquest nus gordià, humit, petri del damunt, ens ha donat oxigen a tots.
Puc posar aigua al vi un momentet?
Sí. No.
Pamplona i Badalona, només.
Espera't, sí.
Ja està, ja està.
No. Sí, Badalona ho combatrem...
Dos coses abans que m'oblidi, eh?
Badalona ho combatrem amb barricades, si cal, sí, perquè sí, això no, de Badalona és...
Sí, per això t'ho dic.
No, jo no... De cap de les maneres em convertiria a la fe sanxista, pots imaginar.
No, ja està, només
però jo,
que no som oblidés.
Dins de la voluntat, escolta'm, jo crec que tots els d'aquesta taula que volem és, d'entrada i sobretot, que el dolor que hi ha a Catalunya, que té a veure amb presó i amb exili, aquest dolor desaparegui. I després haurem de fer una política molt complicada. Però aquí hi ha un tema fonamental. Doncs bé, hi ha gent que creiem que alguna cosa s'ha mogut molt grossa que pot ajudar a que aquest dolor canviï. Primer punt, que a mi em sembla fonamental, pel qual jo des del primer moment vaig dir cap endavant la moció i sense... I vaig ser la primera de tot aquest món que ho va dir, eh? I en aquell moment vaig rebre bufetades, perquè... Ho vaig dir aquí, no ho
havia... I ho vas escriure.
També... No, i perquè és que em semblava clar que havíem d'estar en aquesta pantalla i no en cap altra. Escolta, no, si ja no fem diferències, diguem, és tot el mateix...
Però no tothom ho entès a la primera, eh?
No, digue-m'ho a mi. Digue-m'ho a mi.
El mateix president, eh?
Bueno, és igual. La qüestió és que finalment va passar el que havia de passar. I si amb una miqueta vaig ajudar, em sento molt feliç. Com que jo crec que certament estem en una altra pantalla, amb tota la incertesa, amb tota la complexitat, amb tota la feblesa de la situació, però és una pantalla que ha obert una finestra, escolteu, respirem, donem-nos aquest moment d'alegria. Jo, perdoneu, però jo m'he posat crispetes a la televisió per veure com el millor fa les maletes. Crispetes, és a dir, vaig dir l'altre dia, em vaig recordar d'aquells contes de quan era petita. Millor nits a la panxa del bou, que no hi mulla ni plou. Fora tots aquests, és a dir, el d'Astis, el Mendes de Vigo. El Mendes de Vigo, quina cosa, per favor.
Bueno, i
el
Moraga...
Va arribar un moment
que Moragas diu que tornarà a Nova York, però ja s'acaba el xoc.
Sí, però Moragas la caseta potser ja no la tenim, eh? I Albert amb la seva... El Cassoplón, perquè parlen del pobre Cassoplón del Pablo Iglesias. El Cassoplón de París, Bert, vamos a por ti. És a dir, escolteu, ja un primer moment...
Aquest Cassoplón ho paguem tots, l'altre se'l paga ell.
No, exactament, la diferència és que la d'Albert i la del Moragas ho paguem tots. Que hi ha un moment en què ens hem de permetre alguna alegria en aquest moment, en aquestes tensions polítiques que portem tant de temps, que és respirar i dir, aquests se'n van a casa. Ara veurem què passa.
I a més, no desitgem que els espanyols no hi governin els lladres.
No, clar que no, clar que no. És a dir, no, jo no sé què serà en Pedro Sánchez. El que li he llegit no m'ha agradat gens. L'actitud que ha tingut els darrers temps no m'ha agradat gens. Ara, mai el posaria... en paral·lel amb un Mariano Rajoy, que és un tipus que diu l'audiència que ha mentit a l'audiència. No, perdoni, no. I de moment aquest senyor és un és, de moment l'altre no ho és. Per tant, en conseqüència hi ha un primer element que a mi em fa dir, respirem, jo crec que nosaltres, des de la nostra perspectiva, podem parlar amb Sánchez d'una manera que no es pot parlar amb Rajoy, tal vegada és que amb Rajoy no es pot parlar directament. I a partir d'aquí, què passarà? Jo, si hagués de fer la carta als Reis, jo crec que ara no estem en la fase de demanar la república. Una altra cosa és que aquí, des de la perspectiva catalana, l'exili i el govern es vagi fent el que s'ha de fer amb el mandat parlamentari. Però, quan vagis a veure el Pedro Sánchez, el que és fonamental, perdoni'm, i és fonamental perquè és la ferida oberta, és què fem amb tota la càrrega que la Fiscalia General, a través dels seus fiscals, ha fet perseguint alcaldes, perseguint ciutadans, perseguint CDRs. No oblidem que tenim una noia acusada per terrorisme.
Perseguint, una buscant captura.
Perseguint, volent empresonar durant 30 anys els líders catalans. Tot això. Això és el gros, eh? Avui. Demà ja parlarem de... Avui és gros. I si Pedro Sánchez, el primer que fa... no cal, jo no li demano declaracions, eh? Jo només li demano que quan posi un fiscal general, sigui un fiscal general sensible, a tornar a una pantalla diferent, perquè si no prendrem molt de mal. Perquè no hi ha cap possibilitat de res si tenim la gent a la presó i a l'exili. Per tant, aquest és el deure més important. I s'ha de fer amb sutilesa. I potser des de la nostra banda no hem de fer molta estridència ni demanar la lluna, perquè el que volem és que els presos estiguin al carrer. I és el tema primer.
Màrius.
Jo hi ha una cosa d'aquesta setmana que m'ha deixat molt colpit, i és com Mariano Rajoy queda grogui. És a dir, és com ser un boxejador, eh? Abans de saltar, perdó per la metàfora, això del boxeig ja m'interessa.
No, no, no,
però,
sí,
però bé, un boxejador, doncs, puja al quadrilàter i només veure l'altre cau desmaiat i s'acaba el combat.
Bueno, les ampolles de whisky devien ajudar.
Això després. Hi ha un moment que ell es dona per derrotat i no fa res. Jo això em costa d'entendre, aquesta manca d'empatia amb la realitat. Tu, davant d'un problema, tu lluites fins l'últim instant.
És que llegeix el Marca.
Bueno,
però no volia dimitir.
Tens una moció de censura en marxa. Acabes de pactar amb el PNB. Escolta, no ho sé, hi han coses a fer, eh? Hi han coses. Has de remengar.
Va parlar, amb el PNB. Va parlar-hi, eh?
Lo just i necessari. És a dir, escolta, no parlar. I si convé, t'agafes fas un avió i plantes allà. És a dir, jo crec que va defensar molt malament la seva posició.
Jo crec que va ser la prepotència de creure que no el farien fora, que ho tenia atado y bien atado. És a dir, totes les cares dels ministres eren cares de estamos aquí y esto no sé. Escolta, com han actuat amb el tema català? Han actuat sempre dient el poder som nosaltres.
Però insisteixo, queda grogui abans d'hora. Fins i tot el seu comiat, que jo crec que està elegantíssim.
No, és el millor, o sigui, que està dels 3 dies, sí, dies,
escolta, va estar no legal el següent al moment de plegar, i escolti, ja li toca a vostè tal, sí, però escolti, sí,
després d'estar a l'hotel
la merda ja l'havia llançat l'Hernando, eh?
Però
l'Hernando és una vacuna,
és un
si tens un moment de tranquil·lisa pel PP, escoltes l'Hernando i et cures de per vida.
Però el Rajoy no va voler dimitir,
però
un moment, deixa parlar el Mario, sisplau,
però salves el partit, salves, no, si et dic que no, ni et renyo.
Avui ho trobem a faltar.
Perquè tinc una pau interior molt elevada avui. Em sento partícip d'aquest moment, no? O sigui, em costa, o sigui, algun dia m'agradaria que algú m'expliqués les reaccions del personatge. Jo crec que el personatge de Rajoy no se l'acaba d'entendre mai. No sé, jo no sé si ell s'entén a si mateix, però no s'acaba d'entendre mai. Llavors, aquesta cosa, diguem, de desaparèixer, d'anar amb quatre amics del govern a passar-se 7 o 8 hores en un restaurant del centre de Madrid. Ostres, no, és que no ho sé. O sigui,
la reacció d'ell és imprevisible.
Escolta, això és com si se t'està cremant la casa i en lloc d'agafar un extintor, te'n vas al cafè a prendre un jura.
Màrius, i diu que es peda el bé i dir que no dimitiré. Saps allò? Haurien d'estar amb diguem-ne...
Que no hi estigui la Soraya.
No, però algú s'ha de quedar. La Soraya li diu que es quedi perquè, home, algú s'ha de quedar del govern, Marius, i en aquest cas és la número 2.
Survivor, Designated Survivor.
Perdona, Designated Survivor. Hi ha un fet molt que, és a dir, ha passat els elements còmics de la història, però no té gens de còmic, que és el bolso.
El bolso.
Aquella imatge... Sí. Aquella imatge de... Hòstia, és una imatge que dius...
Està ocupado.
Hòstia, per què ho fa? Perquè ella sap que tindrà... Ella no és gens tonta, ella sap perfectament per què col·loques el bolso, per què col·loca el bolso allà, què busca col·locar el bolso allà. Però totalment d'acord amb el que deia el Màrius, és incomprensible la gestió de la crisi que fa Mariano Rajoy. No l'entenc. És a dir, no l'entenc.
Algú del Congrés...
No l'entenc a l'última setmana, sí. Perdona.
Algú del Congrés... va explicar com tot d'una un govern perden tots l'aura, és a dir,
sí,
la saps allò que els sants que té,
sí,
la,
sí, sí, sí,
l'aura, doncs com tot d'una amb qüestió de...
L'aura l'han perdut per la cua de dimoni, no, eh?
No, espera't, perquè jo dic adiós, hasta otra, però
no, hasta otra no cal.
Es queden. Però com tot d'una l'autoritat de ministre desapareix, però ràpidament, eh? És com una cosa... Sí, això... És com una anestèsia, que quan tornes amb si, ja està, ja ha passat l'efecte.
Això recorda l'any 31. Espanya sol passar que com no sap fer reformes, té col·lapses. Cíclicament. Llavors allò de se'n va dormir amb un pressupost aprovat del PNV i se levanta socialista, saps aquella cosa? Per què? Perquè mai saben fer la transició cap a les coses. O Suárez, que un dia per l'altre, pum, cau, no?
Bueno, llavors, aquí, gent, aquí anàvem a una
sautonomia... La premsa era balón d'oxígeno per a Rajoy, l'endemà
està tot fora. Una mica d'aigua al vi. Aquí, al dematí, anàvem a autonòmiques i a la tarda proclamem la república, també.
Bueno, això també sabem fer nosaltres. Nosaltres cap endavant.
Us en recordeu de la pel·lícula Goodbye Lenin, que una senyora que ha estat en coma i tal, i de cop i volta ha caigut del mur de Berlín i li han de tornar, diguem, a posar els calendaris de feia 20 anys i tal, i no sé què, perquè aquella dona no tingui un trauma.
La incapacitat de ser flexible i de llegir
els canvis. Però aquí, una persona que hagués tingut, no sé, un accident de bicicleta i que ha quedat una setmana en coma a l'hospital i ara s'aixequés, és que no sabria llegir la premsa.
No.
No sabia, sí, agafaria els diaris i diria qui parla?
No, els supervivientes que no s'entenen de res ara sortiran, van sortint i escolta, la llista de cosetes i coses grans que han passat en el decurs dels últims 3 mesos no, si ara féssim una relació
necessitem
bastantes fulles.
Ahir vaig fer un exercici de debò, que és molt fàcil de fer, que és mirar la portada de La Vanguardia de fa un any del 4 de juny del 2017. Això i era la portada, l'únic que repetia en el temps era que el Madrid guanyava la Champions, l'únic, però fixa't que a Madrid l'altre dia el que es parlava era de la destitució de Zinedine Zidane.
Això que deia el Xavier, jo em diverteixo molt amb Supervivientes, em declaro culpable, jo m'ho miro i dic, Riqui, m'ho passo, perdona, ho tinc tot,
però treballa, conrea unes coses que
aquells coses,
però no és perquè sí, però no us penseu que ella...
Molt divertit,
ella ho veu amb uns ulls molt especials.
Va, que farem entrar el Nacho Escolar.
Això ho veu amb uns ulls molt especials.
Ai, ai, ai.
Com alguns programes de televisió, alguns en els quals jo no crec que sigui un secret i que molts volen que hi vagi la Pilar.
Tu coneixes molt, Cerdà, tu coneixes molt el Basile, oi?
Sí.
Fixa't si és llest, que ell fa una cosa que és admirable, que no passaria mai a la història d'Espanya. I que jo crec que és la primera vegada que es fa. És... Ahir hi ha tres elements importants vist des de Catalunya per televisió. Un és una entrevista al president de la Generalitat, un altre és un partit de la selecció espanyola previ d'aquí a 15 dies al començament del Mundial, i l'altre és Supervivientes. Què fa Basile? Basile col·loca el partit de futbol al segon canal, a 4, perquè Supervivientes està a la primera, i TV3 va, a Catalunya va guanyar TV3 amb l'entrevista a Quim Torra, després va anar al futbol amb número d'espectadors, que era un share, perquè en share va guanyar Supervivientes.
Jo vull acabar el que deia,
no vull quedar-me aquí, El Mundial no és de 4?
I el Telecinco,
els dos van canviar.
Jo vull acabar, ahir jo vaig veure l'entrevista al Quim Torra, però ja no només perquè crec que ho he de fer, òbviament, però una qüestió també professional, sinó perquè tenia molt interès en veure com driblava una entrevista amb en Sánchez, que no és fàcil.
Estranya corbata, el Sánchez.
Pues estava molt bé, m'agrada molt la corbata a mi.
Sí, no l'estranya, però...
No la recordo.
Sí, uns quadres.
No la recordo. Bé, i per tant, ahir, per exemple, jo els Supervivientes el vaig veure, però a mi el que em diverteix molt és els dijous, que és quan expulsen i tal.
No
ho trobo un espectacle. Espera,
deixeu-me. Avui és un dia de festa. Avui és un dia de festa.
Vull acabar, per favor, sisplau. És a dir,
aviam si trobo alguna cosa per emprenyar-me amb la Pilar.
Escolta,
no hi ha.
Hi ha coses que a mi em diverteixen. I aquella situació extrema d'aquella gent com van variant, com no sé què, és molt divertit. És un espectacle de televisió. Bé, jo ho deia per el que ha dit el Xavier. Vaig pescar el moment... home, òbviament vaig adelantant, però vaig pescar el moment que arribava el cantant Francisco i el Jorge Javier li diu la primer que li diu el primer que li diu és Francisco, sabent que el Francisco aquest és bastant batxa, diguem-ne, li diu Francisco, diu, ¿sabes que Mariano Rajoy ya no es presidente? Y aquel supera una coña. Y el otro le digo, no, que te lo estoy diciendo de verdad. Digo, bueno, va, allá, después de estar pasando hambre y tal, ya no me interesa la política y tal. No s'ho va creure. Va ser divertidíssim el moment. Perquè, clar, el tio se'n va anar a la illa i ara acabo. Sí, és cert. És cert perquè el Cerdà ho ha insinuat.
Mira què dius.
A mi m'han ofert 4 vegades anar a Supervivientes.
Ep, 4.
4 vegades.
Saltó la notícia.
4.
Em van oferir quan era la Isla de los Famosos, sí. I després em van oferir 3 vegades més. He dit sempre que no, per un motiu evident.
Pues tu sobreviuries.
I jo no, no.
La situació
el problema serien els altres.
Primer,
Sardà i Rahola sols a la illa.
Seria el primer cop que el domador es menja el lleó.
Per què no diria mai que d'anar-hi així? Els he anat explicant cada vegada que han trucat.
Perquè s'hauria de menjar peixos. I ella no menja animals que tenen ulls. Que és difícil trobar-ne.
Només
hi ha uns crancs blancs.
No, un talp.
No hi ha manera...
Doncs hi ha uns crancs blancs que no tenen ulls. Aquells es
fotien. Perdona, però que salta la notícia, Pilar Rahola havia venit a Supervivents i dir que no. Descartes el fet de tornar-ho?
No, no,
absolutament. A veure, jo l'única gràcia que em faria és per com va disminuint, diguem-ne, els michelins, que és una cosa que fa gràcia, dius. Un dia, com quins cossos els hi queden, no?
Escolteu, el Nacho Escolar està fora i està escoltant tot això.
Està per a dins.
Però ja se n'ha anat, ja se n'ha anat.
El Nacho Escolar ha vingut aquí a parlar.
Avui no hi ha manera. Deixeu-m'ho, acabem-ho d'explicar. Ja sé que no gens seria d'això. No, perquè jo crec que una cosa com aquesta de sobte viure uns mesos en una situació més extrema té la seva gràcia. El que no té gràcia des del meu punt de vista és que això sigui un motiu de trinxada de cor. És a dir, que tu vas allà passar gana i acaben parlant de que tenies un nòvio quan tenia 19 anys. Per això no aniré mai a Supervivientes. Però això no vol dir... uns quants.
Perdona, però tu no la llei al certar defensant-te els debats?
Sí.
Però, primera no hi aniria perquè la meva mare deixaria de parlar-me, sí, de veritat. Però segona, però això no vol dir que hi hagi espectacles dels realities aquests de televisió. Home, ara no l'aguanto, per exemple, perquè ja primera vegada sí, però hi ha espectacles d'aquests, o per exemple allò de la cançó, que a mi em diverteixen molt com a pur espectacle, després de la vida tan tensa que tenim, la política tot el dia, la vena, articles, no sé què tal, tu te'n vas a casa i et pots veure aquells que passen una gana de por i no sé...
Una gana brutal.
Primant-se. I és molt divertit.
Bé, ara ve aquí amb la persona que ha aixecat, una de les persones que ha aixecat tot el cas de Cristina Cifuentes, i ara que està aquí fora. Sí, i dius, no, els dilluns, i els dilluns hi ha aquí una tertúlia, que avui per ser no hi ha el Joan López Rega, que tornarà dilluns que ve, però...
No cal.
Però et dic una cosa... Que
ja,
és,
està,
que
ja, és, ja, moment, ja està, ja està. Tant que anava.
Ja està, ja està.
Ah, dilluns que ve no hi seré jo.
Els posarem
tots... No. Me'n vaig a presentar el meu llibre a Buenos Aires, Santiago de Chile i Montevideo.
És a dir,
això sí que ho fan a vegades, encara que jo m'hi passo la vida. I això, he de dir que presento el llibre a Santiago de Chile, a Buenos Aires, i a Montevideo, i no a Madrid.
Perfecte, i no a Madrid.
Sí, i no a Madrid, maco, eh?
Deixa'm acabar. Dic que estem aquí parlant de Supervivientes i tal, no sé què, i fora hi ha Nacho Escolar, que és la persona que va aixecar el cas de la Cristina Cifuentes.
Perdona, Jordi, el Nacho Escolar i jo hem estat a platós de Telecinco moltes vegades.
Però parlant... Ai.
No, parlant de tot.
Anem a Corte Inglés, un moment, que sí. Doncs escolta'm, deixeu-me respirar un moment. Hola, Noemí.
Molt bon dia, què tal? Bon dilluns.
Molt bé, molt fatal.
Ja arriben els tecnopreus del Corte Inglés amb ofertes sensacionals i avantatges inclosos
a l'electrònica
i als electrodomèstics. Per exemple, teniu el 25% de descompte en televisors amb finançament fins a un màxim de 24 mesos. Un televisor LED LG de 55 polzades, 4K UHD, per 799 euros. A més, teniu 100 euros de descompte en portàtils HP Pavilion amb finançament fins a un màxim de 12 mesos. O també un portàtil gaming Lenovo Legion amb fins a 300 euros de descompte. Consulteu-ne les condicions, perquè així són els avantatges dels tecnopreus del Corte Inglés. I aquest diumenge ja podeu omplir els carrers de Tarragona de color rosa a favor de la FANOC i la seva lluita contra el càncer infantil. Inscriviu-vos a la Woman Race al Corte Inglés i demà entreneu-vos per la cursa amb el club de running, Allibera Adrenalina. Informeu-vos-en a womanracealcorteinglés.cat. I recordeu el nou horari d'estiu del Corte Inglés, que estarem oberts fins a les 10 de la nit. Doncs res més, al Corte Inglés, seguiu-nos a Facebook i ens trobem demà. Adeu!
Creu Roja diu sí, Peugeot diu sí. I tu, digues sí al manteniment del teu Peugeot amb lubricant total per només 159 euros i emporta't un bitllet del sorteig de l'or de Creu Roja. Consulta'n les condicions a Peugeot.es. Servei postvent de Peugeot. Keep the emotion.
Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Guanya fins a 1.880 euros comprant birra Barbier i gaudeix dels teus clàssics preferits. Entra a juegaconrenébarbier.com i amb un sol clic descobreix si ets un dels afortunats. Vins René Barbier. Els clàssics no fallen mai.
Saps que al mig de l'oceà Pacífic hi ha una illa de plàstics de les dimensions d'Espanya, Alemanya i França juntes? Això no és una broma. Encara podem evitar que el nostre entorn quedi destruït. Per un planeta sostenible i sense contaminació, tots hi tenim molt a fer. 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Les famílies ramaderes de Llet Nostra et volem donar les gràcies per deixar-nos fer les coses com creiem que s'han de fer.
Ben a prop, ben a prop.
Gràcies per ser a prop. A casa nostra, Llet Nostra.
Contra la calor de solucions n'hi ha moltes, però d'integral, només una, la Vendesa. La solució integral aire condicionat ho inclou tot des de 0,84 euros al dia. Fins i tot el 12% de descompte de llum durant un any. I fins a 200 euros de regal si contractes abans del 10 de juny. Informa-te'n a solucionesintegralesendesa.com.
Perdoni, un centre Rodi Motor Services?
60 euros de regal?
Com? Un centre Rodi?
Ah, 60 euros i un any d'assegurança, sí, sí.
Fins al 23 de juny, si vens a Rodi Motor Services, t'endús 60 euros i un any d'assegurança dels teus pneumàtics Pirelli. Consulta condicions a Rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El teu pare està sol i necessita ajuda amb el seu dia a dia? Cuideo! Tens una cuidadora però marxa de vacances? Cuideo.com, cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran.
A Verti tens 3 mesos gratis en contractar la teva assegurança de cotxe. Així que pensa una excusa per la teva assegurança actual, com que et fan por els parabrises. Comença a estalviar a Verti.es.
No, no és impossible construir casa seva amb la qualitat que imagina sense els inconvenients que imagina. No, no és impossible fer-ho en tan sols 4 mesos, ni és impossible complir el pressupost sense increments.
Destruïm mites. Construïm cases. PMP Pret-a-Porter Cases. Emportis el benestar també a la construcció.
Benvingut a Nespresso. Ara tota la gamma de màquines inicia per 69 euros i 50 càpsules de regal per nous socis. Del 4 al 30 de juny a les nostres boutiques, a Nespresso.com o al 900-259-259. No renuncis a la qualitat inconfusible de Nespresso.
Nespresso, what else?
El per què de tot plegat.
9 i 31 minuts. Fa molts anys, molts, que conec la Pilar Rahola. La cara que li acabo de veure ara sobre un comentari del Nacho Escolar en aquest estudi no l'havia vist mai. Ha quedat la cara de... Com? Com? Mira que en poques coses enganxes en un renunci a Pilar Rahola. Hola, Nacho Escolar, bon dia.
Bon dia,
Joaquim Bosch, bon dia.
Hola, bon dia.
Són els autors del Secuestro de la Justícia, Virtudes i Problemas en el Sistema Judicial. Ara en parlarem. M'ha semblat magnífic el llibre.
Digues quin és el comentari.
És una conversa, s'han dit, és una conversa entre el Nacho Escolar i el Joaquim Bosch sobre temes judicials, que parlen des dels casos de corrupció, passant pels casos, parlen també de Catalunya, els casos que ja no tenen res a veure amb la política, sobre la relació entre la justícia. Hi ha una frase que ja deia abans, els apunts imprescindibles per anar pel món a les 8 del matí, que m'agrada ja només començar, que deia: gran parte de la sociedad no acaba de entender cómo funcionan los tribunales, la cúpula judicial o los nombramientos para los órganos constitucionales.
Ahí, evident.
En parlarem. Però abans, què és el que ha passat en aquest estudi que ha fet que la Pilar es quedés espantada? Diu: el dia en què el tresorer Álvaro Lapuerta va voler estirar la manta. Aquest és l'article que acaba de publicar Ignacio Escolar al diari Punt.es, en què expliques com, dos dies abans de quedar en coma després d'una caiguda, l'extresorer del PP, que va morir malauradament aquest cap de setmana, es va reunir amb tu, amb Nacho Escolar, per demanar-te que li escriguessis les memòries, les seves memòries, per explicar tota la veritat sobre la caja B del PP.
Así es.
Pots explicar com va anar i què et va dir durant la reunió?
Pues es una reunión en la que me convocó el 26 de abril. Yo le conocía de 2013, yo le conocía desde hacía bastantes años. De hecho, cuento en el artículo algo que no había contado, porque él me pidió que no lo hiciera hasta que después de que hubiese muerto, que en una de las demandas que tuve cuando trabajaba en Público con varios periodistas más, de Ignacio González, salí de ella gracias a que Álvaro Lapuerta dio por mí la cara en el juzgado y me entregó un escrito contando que la información que había publicado era completamente cierta, una información sobre una reunión luego muy conocida y que hoy está en el sumario de la Gürtel, entre Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, donde Lapuerta le recriminaba a Aguirre las comisiones que se estaban cobrando en Arganda del Rey, en las que implicaba a Ignacio González, que entonces era su número dos. Yo solo publiqué en 2009 en público, me llevó al juzgado y salí del juzgado victorioso gracias a La Puerta. Hoy publico la carta que me envió. Y también cuento, a partir de entonces, pues no es que fuésemos amigos, porque con las fuentes tú no eres nunca del todo amigo, pero sí teníamos una relación de confianza hasta el punto de cuando él decidió, en pleno lío de los papeles de Bárcenas, contar su historia. Él estaba muy enfadado porque decía que era injusto como estaba una parte del PP y culpaba directamente a Aguirre y a Aznar, culpando de todo a Rajoy. Y en aquel momento decidió, en abril de 2013, que quería escribir sus memorias y me convocó a su despacho, en el que había estado varias veces más, para pedirme que yo las escribiera. Y solo dos días después fue el famoso accidente que tuvo, que la familia calificó como de una extraña caída y que le llevó en coma y del que nunca se recuperó. A partir de ahí cayó en una demencia.
¿Tienes juntarse con otras extrañas cosas que pasaron?
Bueno, cuento... es que aparte cuento también y publico esa denuncia, que unos meses antes de esa caída me contó que había recibido amenazas telefónicas que denunció en comisaría. Publiqué la denuncia en su momento. Esto fue en septiembre de 2012, unos meses antes de que finalmente tuviese aquella caída. Y él denunció en comisaría esas amenazas, estaba preocupado.
Madre mía.
Wow. Es una historia que yo no sé si se cayó, si cómo se cayó, si solo sé que la familia dijo que era algo extraño y que yo me quedé muy asustado, porque la coincidencia en el tiempo entre que viniese a buscarme para escribir este libro, que habíamos quedado, era un viernes, habíamos quedado para el martes siguiente, el domingo se cayó. Y que pasase eso, pues a mí en su momento me dejó muy preocupado. Puede ser una pura casualidad también.
En algún momento, Nacho, ¿te explicó alguna cosa que era inexplicable hasta su muerte?
Me contó muchas cosas que ni siquiera hoy puedo contar. Porque en aquella primera reunión yo le dije, ¿pero qué quieres contar? Y me dio muchos detalles de temas de financiación del partido, de algunas cosas feas que se habían hecho, de cómo se habían ganado algunas elecciones, que no puedo contar, porque no me llegó a documentar esas acusaciones que me contó de otras personas del Partido Popular. Pero sí, me contó muchas cosas que hoy son impublicables. He intentado por otras vías investigar alguna de ellas, pero es tremendamente difícil de reconstruir sin su testimonio. Y nunca más lo tuve, porque después de aquella reunión, estuvimos desde las 12 de la mañana hasta después de comer juntos, no le volví a ver.
Sobre el tema de la moción, estamos hablando de supervivientes, abro paréntesis para ser ja un amic que m'ha dit que s'hauria de fer una mena de gran hermano de tertulians, i efectivament ell faria de copresentador. Aquesta persona, com ho ha dit, és, em semblaria una gran idea. Una gran idea, col·locar-nos tots dins. Tots els que vulguin anar-hi, Màrius, no cal que sigui tot. Però estàvem parlant de supervivientes, perquè la Pilar Rahola li van oferir els supervivientes. Però també estàvem parlant molt de la moció de censura i de la sensació que hi havia hagut aquí. O sigui, una sensació de d'estensionament. Després veurem què passa. ¿Ho entens tu, que hi hagi una mena d'estensionament, Nacho?
Sin ninguna duda. Yo creo que lo comentábamos antes fuera de micrófono, que Rajoy cae por la corrupción, pero también por cómo tenía el problema catalán y cómo lo había gestionado de mal.
Julián utilitza un terme que està molt bé, que és que hi ha una sensació de que s'ha desinflamat.
Sí,
és així. Per exemple, jo tinc una fastitis plantar i tinc una inflamació.
Me duele el pie.
No, te lo digo porque me duele el pie. Y yo dije, ¿pero esto qué es? Dice, una inflamación. Pues yo estoy esperando que eso se desinflame. ¿Por qué? Porque desaparece el dolor cuando se desinflama.
I per això portes bambes.
I porto bambes. I per a maques.
Bueno, molt maques.
Vale, maques. No, entonces yo, a mí me gusta el término, porque es un término suficientemente científico como para valorar la situación que estamos viendo. ¿Qué hemos tenido la sensación? De que aquí había una tensión muy alta, pero todo el mundo estaba tensionado. Dices, no, estaban tensionados los indepes. No, los indepes, los no indepes, incluso los ciudadanos que iban por la calle y veían cosas que habitualmente no forman parte del paisaje de la ciudad. Con lo cual, esa bajada de tensión, yo creo que de entrada, ostras, revivifica.
Sí, eso sí, yo estoy completamente de acuerdo. Y luego, frente a la tesis de que es un gobierno débil, que va a estar en mucha minoría, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que va a estar en mejor posición parlamentaria de la que estaba el Partido Popular, porque en un parlamento tan fragmentado como el que tenemos ahora en España, no importa tanto cómo de grande, importa, pero relativamente cómo de grande sea tu grupo parlamentario, sino tu capacidad para llegar a acuerdos. Y se daba la ironía de que Rajoy, con unos cuantos diputados más, tenía menos posibilidades de llegar a acuerdos y de plantear opciones legislativas. Yo creo que va a haber una legislatura
crec que hi ha todavía recorrido i que van a passar coses.
Xavier, què dius?
Jo coneixent escolar, haig de dir que no m'agradaria dedicar-me al periodisme. No m'agradaria. És a dir, sóc admirador d'escolar per la seva forma de parlar, per la seva calma, però l'he vist darrerament vivint dues situacions diferents. L'he vist passant por, tenint por, i l'he vist tenint insomnis severs. És a dir, quan el periodista...
Li puc preguntar una cosa amb això, precisament? Sí. ¿Has pasado miedo realmente?
En algunos momentos sí.
¿Por ejemplo?
Hemos publicado unas informaciones de gente peligrosa, y no me refiero a la del PP, no quiero además no. informaciones, pero he tenido informaciones... fuera de informaciones en el diario.es delicadas que sí que te llegan, vamos a llamarlo advertencias, de ten un poco de cuidado y entonces, pues sí,
ten un poco momento, de cuidado. ¿Has pasado miedo por la calle
sí,
o no?
No, por la calle no, pero sí que he estado con esa tensión de, bueno, una temporada que nos llegaban amenazas al periódico constantemente.
Nacho, yo creo que te...
Y no dormí porque encara que un periodista y això ho sabeu tots els que estan aquí, encara que tinguis un tema sensacional en les teves mans periodístiques, no significa que disfrutis com a persona.
No.
És a dir, una cosa és diguem-ne, la gran situació òptima periodísticament parlant, i pots no dormir a la nit, eh? Caso Cifuentes.
Em deixo fer una pregunta.
Espera, la Pilar i el Banyo. Va, la pregunta, va.
Vinga, Pilar.
La pregunta, Pilar. Vinga, Pilar.
Ui, sí, sí. No, jo crec que el primer que s'ha de fer és agrair, i crec que ho hem de dir ara perquè el tenim davant, però em sembla que estem parlant de molt de temps, que la feina que ha fet en Nacho i el seu mitjà de comunicació, perquè durant tots aquests mesos de desert, d'interlocució a l'altra banda, de que no teníem què mirar, què llegir, on agafar-nos, si més no des de la perspectiva catalana, teníem el diario.es. Heu fet informacions molt rellevants que han ajudat a posar una mica de llum a una situació molt fosca, molt obscura, i heu a més donat informació que tenia a veure amb el sentit de la justícia, tant social com política, que l'únic que volia era posar llum a coses que s'estaven manipulant de manera molt brutal, i jo crec que a mi em costa trobar algú més d'així, és a dir, tots nosaltres els que tenim una influència determinada, a l'hora de buscar un titular o un article que tenia una altra mirada, hem anat a vosaltres, i per tant jo crec que, i Nacho, tu n'ets el responsable, jo crec que has fet una feina periodística amb molta voluntat de criteri periodístic, de criteri professional, en un moment on el periodisme ha quedat noquejat per la política.
No, només una cosa, em sembla que el tema del sobiranisme català també li ha tret son a Nacho.
No, m'estic convençuda per això.
Que ara diré una cosa d'un comentari que l'altre dia vaig llegir amb un company de l'Avantguardia que es diu Pedro Ballín, que ara li vull fer comentari també al Nacho Escola.
No, ho dic perquè jo no tindria per què agrair-li a un periodista que faci la seva feina. Si ho faig, és que perquè penso que el moment ha estat molt fosc, molt obscur, i per tant, en conseqüència, tenir la valentia de dir coses que no estan en el relat únic i en el relat intolerant i en el vamos a por ellos, sinó que tenen una altra mirada, home, com a mínim que sàpigues que ho hem vist, i després ja acabo amb això, no, ja per entrar en teca ho deixo a la taula per tots dos, doncs ja com a format de pregunta. Jo comentava fa un moment que més enllà de tot el tema polític, que si el dret a que si autodeterminació, que si la república, si no sé què, tot el que té a veure amb el tema català, jo crec que hi ha un tema previ a parlar amb Pedro Sánchez, que és què passarà amb la Fiscalia General i com interactuarà el tema amb presos, amb exili, amb les persecucions que s'han produït a ciutadans catalans, a alcaldes catalans, etcètera, etcètera. Sabeu alguna cosa en aquest sentit? Creieu que el canvi que li demanem a Pedro Sánchez, el canvi vol dir el canvi d'estil, tindrà a veure també amb el nominament del fiscal general? Canviar el fiscal general cap a un que tingui una mentalitat diversa ens obrirà les portes de poder fer política?
Joaquim Bosch, algun comentari sobre el tema?
Sí, és un tema que tractem en el llibre. El problema és que precisament cau el govern i cau el fiscal general de l'Estat. Això no hauria de ser així. Un dels problemes
ara
que hem tingut
és
el... diríem, l'excessiva vinculació al poder polític de les principals institucions judicials de l'Estat, com s'anomena el Tribunal Constitucional, com s'anomenen els magistrats del Tribunal Suprem, com es nomena la Fiscalia. A mi jo em conformaria en que hi hagi una designació d'un fiscal general de l'Estat que no actue en animadversió.
Jo et faig una pregunta, perdona'm, sí, per aclarir-ho, perquè... Si més no, jo m'he mullat en aquest tema el fax l'altre dia i avui aquí, i no em vull equivocar. Ara sí, hi ha un fiscal general que té una altra mirada i que diu el tema polític català l'hem de resoldre per la via política. Pot passar de demanar rebel·lió a demanar, per exemple, desobediència? Pot passar de demanar 30 anys de presó a demanar una multa?
Multa, o
inhabilitació, sí. És igual. Perquè, clar, això és... O sigui, quan parlem de que a Catalunya hi ha dolor, parlem d'això. Si no podem fer res, si no resolem això.
Les qualificacions jurídiques de la Fiscalia en molts casos durant el procés han estat desmesurades. Alguns hem parlat d'una sobreactuació de la Fiscalia. Per tant, jo penso que no es tracta tant que es nomeni un fiscal general favorable a una visió política o una altra, sinó seria més que suficient en que no actuara amb uns criteris jurídics extensius, amb tots estira fins al màxim, quan alguns juristes han dit de manera molt reiterada, i ho han dit també ja organismes judicials de països europeus, que el tema de la rebel·lió és molt forçat, que n'hi ha actuacions que són molt discutibles, que les presons provisionals no estan al costat de criteris habituals del dret penal. Per tant, jo no desitjaria que el fiscal general estigués en la sintonia, per exemple, del PSOE o d'altre partit polític, en conformaria en que l'ordenament jurídic penal s'apliqués amb els criteris habituals de no ingerència, d'intervenció mínima, que jo crec que són criteris que no s'han ajustat
doncs ja
allà
del procés.
Antonio Baños.
No, anava en la línia una mica del que deia la Pilar previ a lo del fiscal. Estan comentant com la premsa de Madrid, les capçalles clàssiques de Madrid ja tildaven de traïdor, no sé què, estem veient, per exemple, la Libra del País, que és una cosa absolutament tremenda. I li volia preguntar si el cas del diario.es i d'altres capçalles que també han nascut electròniques, esteu per fi creant un altre periodisme diferent? Teniu la sensació de que treballeu de manera diferent i de que tot allò... totes les capçaleres oficials formen part d'un passat, per dir-ho d'alguna manera?
En la parte de... No en toda la prensa, pero desde luego en la prensa de Madrid pasa algo parecido. Yo creo que tiene que ver con la situación de debilidad económica de los periódicos. La gran diferencia entre los demás periódicos impresos y nosotros, de las cabeceras madrileñas, no es tanto que seamos mejores o peores periodistas. Es que tenemos una prensa informativa más saneada. Nosotros no tenemos deuda, ganamos dinero, tampoco mucho, pero lo suficiente como para poder ir contratando periodistas. Hemos pasado de un periódico de 12 personas cuando arrancamos a 80 ahora en Madrid, más 57 en las ediciones locales, o sea, ya es un periódico mediano. Los dueños somos periodistas como yo soy el principal accionista, el resto son compañeros del periódico, y vivimos en gran medida de lectores que pagan. Claro, eso te da un margen de independencia a la hora de meterte en charcos que no tienes por qué estar haciendo lo que ha pasado con lo de Cataluña, que es periodismo de Estado. No tienes, no te hace falta. Porque no, tu interés, tu principal interés es que esos... Ahora tenemos 32.000 suscriptores que tenemos en el diario, socios del diario, de verdad se vean representados y valoren un periodismo diferente, independiente y crítico. Y eso lo consigues con una institución periodística que se financia de otra manera.
Lo demás es más fácil. El periodismo en general, todo. Però l'altre dia el que deia el Pedro Ballín, que em sembla molt interessant, que deia, diu, que el que va passar el divendres a Madrid és la derrota de la premsa de Madrid de paper.
Sí, la premsa d'estat, que diu.
Premsa de paper, sí. De paper només, De paper no només.
No.
Perquè
depenent de poder, d'estructura econòmica.
El relat que s'ha instal·lat sobre el tema català ha estat un relat tan brutal. Respecte al criteri periodístic, tu deies abans, només vull un fiscal que faci de fiscal i també una premsa que faci de premsa. I escolta'm, les Quintanes i les Grisos han fet un relat terrorífic de tots nosaltres, que al final... mira, poso el darrer exemple. Li han dit coses tan bàrbares a Quim Torra que ja només el poden fer bo.
Però és un tema empresarial.
Ja només el poden fer bo. És a dir, quan tu dius demonitzes i criminalitzes un moviment ciutadà, milions de persones, uns líders polítics, una manera de fer, quan ho converteixes tot en Goebbels i Hitler, és un moment que dius, ja només podem ser bons. Però aquí hi ha hagut una col·laboració necessària de molts mitjans de comunicació, molts, en crear i construir un relat d'intolerància que impedia el mínim diàleg, i aquí hi ha molt poca gent que estan fora d'aquest relat.
Però Catalunya també...
Del planeta...
Aquí a Catalunya també hi ha hagut una premsa pública, una televisió pública.
Ja estem amb TV3. Sí, ja ve el Cerdà, si estem parlant, TV3, sí, si no tinguéssim l'estoneta.
Si estem parlant del que estem parlant...
Per favor, com pots comparar-ho?
I si tu consignes el que et semblen greuges de la determinada premsa estatal...
És que no tens... No és veritat, Xavier.
Jo també dic que a mi la televisió pública catalana no em representa.
No és... No, jo no he dit que no em representi. A mi pot no representar-me la Griso, però puc veure perfectament el programa de la Griso si no m'insulta cada dia. I jo no veig a TV3 insultant cada dia als altres.
Doncs i
m'insultem, home, no té color.
Déu-n'hi-do. És que m'ho havia dit abans la Pilar, i dic, oi, doncs mira, aquest matí havien de declarar les quatre persones que acompanyaven Carles Puigdemont quan la van detenir, que baixava de Finlàndia direcció cap a Brussel·les per a Alemanya. Ho havien de fer a l'Audiència Nacional, eren quatre persones, però no totes hi han anat.
No.
Marc Poyato, bon dia des de Madrid, des de l'Audiència Nacional. Què passa?
Bon dia, doncs sabem que l'empresari Josep Maria Matamala, que és un dels acompanyants de Carles Puigdemont, no vindrà avui a declarar aquí a l'Audiència Nacional. Matamala diu que la seva residència en aquests moments és a Bèlgica i que allà no ha rebut cap notificació. Qui sí que ha vingut és l'historiador Josep Lluís Alai, ja és dins, ha entrat acompanyat del seu advocat Jaume Alonso Cuevillas, i també han de venir els dos Mossos que acompanyaven Puigdemont quan el van detenir a Alemanya. Diego de Gea, el jutge, els cita, els investiga per un presumpte delicte d'encobriment que recordem que pot comportar penes de fins a 3 anys de presó.
Gràcies, Mar. Per cert, que hi ha hagut la primera contradicció entre el govern català i el PSOE des que Pedro Sánchez és president. El vicepresident Pere Aragonès ha assegurat a TV3 que s'aixecarà la intervenció financera de la Generalitat, i a gairebé la mateixa hora Antena 3, José Luis Ábalos, secretari d'organització del PSOE, ha dit que de moment no. Escoltem-nos els dos seguits. Primer Aragonès, després Ábalos.
No es pot tractar Catalunya diferent, de tractar la Generalitat diferent de la resta de governs, i després dir que aquí estem en una situació de normalitat. Doncs no, és a dir, hem de començar a desmuntar tot aquest aparell de control que té una part repressiva, però també té una part d'intervenció que va muntar el senyor Montoro. S'ha de començar a desmuntar.
Les comptes de la Generalitat van ser intervenides, no?
Sí.
¿Esa intervención se va a mantener sin edie?
Vamos a ver, yo creo que el proceso de normalización que hemos deseado todos y todas, si eso es verdad, ¿eh? Pero en fin, todo el mundo ha dicho que lo que quiere es normalizar la situación, que volvamos a la legalidad, recuperemos la institucionalidad. Bueno, pues si todo eso es así, habrá que ir pensando que determinadas medidas que se tomaron tendrán que ir pasándose a los ritmos de esa normalización.
He de dir també, perdoneu, que això diu Ábalos, però jo vaig escoltar dissabte a la Meritxell Batet aquí dient que s'aixecava la...
Ja veurem el que passa, però Ábalos és l'Hernando del PSOE.
Al minuto van tots en primer. És que aquest senyor, vull dir, no forma part del govern, aquest senyor està amb el cul apretat perquè li posen el micròfon. Fa tres dies no sabia que el PSOE governaria el país. Jo el que demano és que, primer, que la gent...
A més, l'Ábalos és un talent, també.
És l'Hernando. Jo
el que crec és que si posem la lupa no ens en sortirem. Sí, he dit, què he dit? No he dit res.
Home, dic que no.
Habrá que ir acompasando, que encara tot se tiene que acompasar en la vida, per això no s'ho pegues, realment. Doncs la puta realitat. No, home, no, però és que... Què he dit? Escolta, aquest és un país que... mira, la premsa, per exemple, del món anglosaxó, el que diu la gent no és mai notícia, sinó és el que fa la gent. És a dir, no, això de el periodisme de declaracions, jo entenc que la ràdio viu d'això, però és una part del periodisme, eh? El periodisme és de fets, de coses que passen. La gent diu, bueno, i tothom diu, perquè a més, com que, en fi, hi ha 30.000 tertúlies, hi ha les teles, tu ara mateix posaves el cas de la Quintana i la Griso. Bueno, la gent s'aixeca pel matí i comença a dir coses. I si ha dormit malament, ja comença a dir tonteries. Sí, això és bàsic. Jo el que crec és que hem de veure aquest govern l'hem de jutjar per les seves actuacions. I el que digui un i l'altre, que no sé què, que és el secretari d'organització, escolta, anem a veure què passa, no ens posem nerviosos abans d'hora. És a dir, jo crec que tot tindrà una lògica dels fets. Per què? Pues perquè justament, deia l'Ignacio Escolar, escolta una cosa, aquest és un govern complex, i d'alguna manera els discursos, això és com els coros, eh? O sigui, els cors ho porten una mica assajat i han de sonar una mica bé. Sí, però... el qual no vol dir que un dels nens dels coros o dels adults dels coros un dia surt després i diu, es posa a cantar i desafina. No, però quan està el coro han de afinar.
Segona història ho explico, mira, aprofitant que dius de l'Ábalos i que parlant de l'Aragonès, el que diu, demà el món a RAC1
Pere Aragonès.
Miquel Iceta, ah, hombre, el primer bueno. secretari del PSC, si continuarà sent primer secretari del PSC, que crec que sí, i no serà ministre, que jo crec que no, però veurem, perquè ostres. Hi ha molta gent a Madrid que vol que Miquel Iceta sigui ministre, però hi ha un problema, que és que la força de Miquel Iceta és tan bèstia a Catalunya que en aquest moment podria estar desballestat aquí al
representant. Sí.
Demà, Miquel Iceta, aquí en aquest estudi.
És que Pilar Rahola ja ha dit la frase, i no pot ser que passi
desapercebuda,
no. Ábalos és l'Hernando del PSOE.
Sí.
Ja, hemos tenido la... Salto de
notícia. La notícia, tenim tots avui de la
com que demà tens l'Iceta, suposo que l'Iceta ens desmentirà rotundament que el PSC pactarà en tenir només 3 regidors amb el pitjor líder polític del PP que hem tingut des de Vidal Quadras, que diu Albiol.
Badalona,
que 3 regidors socialistes desbanquin l'alcaldessa i estiguin amb
Catalunya,
que aniran amb les compres comprant a Badalona.
Badalona
és molt bèstia.
Catalunya lidera la reducció de l'atur a l'Estat, el nombre de desocupats va baixar a Catalunya en 13.378 persones al maig i va situar el nombre d'aturats en 385.000. Segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al conjunt d'Espanya l'atur va baixar al maig en 83.000 persones, cosa que va situar el nombre de desocupats en 3.200.000. Què vol dir aquesta informació? Que de cada 6 persones que al maig van trobar treball a Espanya, una ho va fer a Catalunya. Una ho va fer a Catalunya. De 6. 5 minuts i les 10. Llibre. Seguim-vos.
Vull fer una pregunta?
Sí.
Jo no he preguntat. Uf. Primer.
Pregunta.
Primer. Vull dir, primer vaig a fer un petit peu de plana d'aquests que li agrada
amb l'Antonio Baños.
Escolta. Aquí tenim dues persones, jo coneixo una, fins i tot de tant en tant
escriu a la Vanguardia,
com
l'altre dia el dissabte,
del que ens agradaria perquè cobra molt. No, és veritat. quan hi ha un tema important, ens sembla, quan hi ha un tema important, ens sembla que portar altres veus és sa, perquè obre les finestres, no? I després jo personalment fins i tot un dia el vaig presentar aquí amb ell, i no només vaig ser carinyós, sinó que vaig dir el que pensava, i em sembla que estan fent una feina fantàstica, no? Llavors, un cop dit això, i anant una mica al llibre, hi ha una cosa sobre les que jo moltes vegades he donat voltes, perquè els sistemes judicials, cada país s'ho munten a la seva manera. Aquí es fa per quota política. Jo crec que aquí, aquest país és un país bastant absurd, canvia el govern i canvia des de, ja no el director de Televisió Espanyola, el presentador del Telediari. Escolti, de què estem parlant, no? Fins i tot canvien els fiscals generals, etcètera, etcètera. Jo crec que això forma part d'una certa debilitat de la democràcia, que és que nosaltres veníem d'un món en què la política, dic veníem els que ja tenim una certa edat, en què la política no existia, i li hem donat tanta responsabilitat a la política que ens hem passat. Al final la política acaba interferint les nostres vides en coses que no tocarien. Entens? I jo crec que hi ha altres models millors. Jo crec que són, a més, aquests models són perfectibles. Aviam, els Estats Units, per exemple, fan una cosa que és una cosa que és veritable gerontocràcia, que és que el dia que és membre del Tribunal Suprem, et mores. Perquè això, et mores, no que et moris, vull dir que arribes, el dia que et mores continues sent membre del Tribunal Suprem. I jo un dia estava, en fi, l'any passat, estava en un hotel a Nova York, i hi havia una senyora velleta i tal, amb dos, però molt velletes, venia uns tés per esmorzar i tal, i hi havia dos gegants al voltant, enormes, uns sers humans enormes, i vaig preguntar, qui és? I em deia, qui és? I al final ho van explicar, que era una senyora que és membre del Tribunal Suprem, i crec, no et sabia dir, però em sembla que portava 40 anys com a membre del Tribunal Suprem.
Carai.
Vol dir...
Ara les eleccions de jutges als Estats Units són un picote.
Sí, nosaltres hem vist als Estats Units que va haver-hi un fiscal general de Florida que va fer president en el Bush. O sigui, hem vist coses que tampoc siguin... És a dir, pregunta,
les targetes perforades de Florida.
Com podríem intentar, és a dir, que els tribunals d'alguna manera recuperessin un grau més alt d'independència, per dir-ho d'una forma genèrica. És a dir, hem de deixar que siguin les associacions, perquè ells estan organitzats per associacions, unes sabem que són més progres, altres més conservadors.
Qui ha de triar
perquè la justícia sigui més justa, que és el que en principi sembla una
possible. Bueno, explico, ja avanço que avui dilluns presentem el llibre a les 10 hores, a les 7 de la tarda, a la Rambla de Catalunya, a la Casa de la Casa.
Me gusta que me hagas de preguntar.
Wow, wow, wow.
¿Cómo suben los jueces?
Invitem a l'audiència a participar en l'acte.
A 7 de la tarda, dius, a la Casa del Llibre de la Rambla Catalunya.
Exacte.
Allà estarem amb l'Acho Escolar i amb el Joaquim
Bosch. Jo crec que hi ha algunes pistes que estan venint del Consejo d'Europa, del Consell d'Europa, i estan dient que el sistema judicial espanyol en l'àmbit de la cúpula no s'adapta als estàndards europeus, perquè el problema no és dels tribunals ordinaris, que en general jo penso que la societat està relativament satisfeta. El problema és en determinats tribunals que decideixen sobre qüestions polítiques d'altíssima rellevància, i és ahir en la ciutadania detecta que hi ha ingerències, que hi ha interferències i que no hi ha criteris d'imparcialitat. Això ho diu de manera més raonada el Consell d'Europa, perquè diu que en els principals tribunals del país, no parla del Constitucional, però els arguments valen per al Constitucional, el Tribunal Suprem, determinats càrrecs de l'Audiència Nacional, els tribunals superiors de justícia dels diversos territoris, no estan integrats en criteris objectius de mèrit i capacitat. És a dir, que no van els millors, sinó van aquells que decidissin els partits polítics.
Però això no només a Espanya,
polític.
No només a Espanya.
Però hi ha una diferència, i que ahir hi ha l'excepció. Mm-hmm. En tots els països europeus, excepte en l'estat espanyol, on hi ha consells de la judicatura, hi ha un sistema mixte d'equilibri institucional en què una part el nomenen, el model italià és l'origen, el nomenen els magistrats i una altra part els polítics. A l'estat espanyol tot ho anomenen els polítics. És veritat que hi ha països, el cas d'estat